Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui hem conegut, gràcies als companys del Triangle, que dues empreses, Borges i Arivo, han retirat el patrocini del programa de TV3 que dirigeix i presenta Toni Soler i que va fer burla de la Virgen del Rocío el passat mes d'abril. Tot va passar quan l'actriu i humorista Judit Martín va aparèixer en aquest gag disfressada de Verge del Rocío amb un nen Jesús a les seves mans i durant gairebé un quart d'hora va ser entrevistada pels presentadors Soler i Domínguez, ironitzant, això sí, que la Verge no surt de la processó de Setmana Santa, a més de fer bromes sobre la seva sexualitat i el seu accent andalús. Els comentaris que es van fer en aquest gag van provocar queixes per part de nombroses entitats andaluses. El mateix president de la Junta, Juanma Moreno, va exigir disculpes a TV3. La Federació d'Entitats Andaluses de Catalunya o la Conferència Episcopal Tarraconense també es van queixar per aquest gag. En Twitter, nombrosos usuaris van criticar la broma i es van difondre una campanya demanant a les empreses que patrocinen el programa perquè deixessin de fer-ho. La reacció de TV3 i del CAC, del Consell Audiovisual de Catalunya i del propi programa va estar negar-se a donar excuses i justificar el gag sobre la base de la llibertat d'expressió. Mentrestant, el presentador Domínguez, a qui paguem el sou tots els catalans, va afirmar a les seves xarxes socials que tinc el meu timeline ple d'andalusos plorant. Va insultar a un usuari fins i tot d'aquesta xarxa, a qui va qualificar d'indigent mental. I davant de tot aquest espectacle de burles i insults, els patrocinadors haurien considerat que era millor desvincular-se d'un programa que ha rebut tantes crítiques per aquesta falta de respecte cap als andalusos, cap a la Virgen del Rocío i cap a la religió catòlica contra la qui tot s'hi val i que mai passa absolutament res. Doncs no, senyors de TV3, sí que passa, com s'ha pogut comprovar. La retirada dels patrocinadors ha coincidit també amb la celebració de la Fira d'Abril, que té lloc aquests dies al Fòrum de Barcelona, paral·lelament a la que es fa a Sevilla, que congrega cada any a centenars de milers de persones i que és cita obligada de la classe política catalana, especialment a un mes de les eleccions municipals del pròxim dia 28 de maig. La nostra cita més immediata és amb la Iolanda Bernal i els titulars d'aquesta jornada. Bona tarda, Iolanda.
Carles, bona tarda. Doncs mira, t'explico a aquesta hora que Tarragona és la província on més han crescut els accidents laborals durant la jornada el 2022. Concretament, es van produir 100. Segons un informe del sindicat Comissions Obreres, aquest increment s'explica per la pujada dels accidents lleus. En clau judicial, el TSJ ha ratificat parcialment la condemna per a un home per haver atacat a un mosso d'esquadra al Camp Nou durant una protesta del Tsunami Democràtic. Això va passar al desembre del 2019 i el tribunal li manté a aquest home un any i mig de presó. Fa una estona que els bombers ja han pogut extingir l'incendi que s'ha produït aquest matí en un pis de l'Hospitalet, concretament al carrer Marcelí Esquius. Tres persones han quedat ferides per inhalació de fum, dos adults i un infant que han estat evacuats a l'hospital. Han detingut avui un home de 27 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre home a Badalona. Els dos haurien participat en una baralla diumenge a la tarda al barri de Sant Antoni de Llefià. Els Mossos d'Esquadra ja tenen oberta una investigació. A Barcelona, avui uns 70 vehicles de BTC tradicionals han protestat aquest matí contra la lentitud en la tramitació i atorgament d'autoritzacions urbanes. Protesten contra les taxes abusives i la persecució policial amb inspeccions, diuen, absurdes. És la tercera protesta que fa aquest col·lectiu. I l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona es convertirà en facultat, formarà a la major part de professionals d'infermeria a Catalunya i donarà resposta a les demandes del sector. Aquesta facultat comptarà amb 530 estudiants.
Gràcies, Iolanda. Són notícies d'un dimarts amb alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i el prelitoral de Barcelona. L'ambient, en general, més càlid, sobretot a les comarques de Tarragona i Lleida, màximes que poden arribar als 27 i 28 graus. Els propers dies la temperatura s'enfilarà encara més. Sàpiguem com està la xarxa viària a hores d'ara. T'ho explica la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació a la Ronda Litoral de Barcelona, a la B10. Hi ha hagut un accident al mes de la Trinitat en sentit Besòs. Durant una estona hi ha hagut dos carrils tallats en sentit Besòs. Els carrils ja s'han reobert, però tot i això hi ha 3 quilòmetres de retenció des de Guipúscoa fins a arribar al mes de la Trinitat en sentit Besòs. A la mateixa Ronda Litoral hi ha 2 quilòmetres de cua de zona franca al port en sentit Besòs. A la Ronda de Bar local i intensitat a la Vall d'Hebron en sentit Nus de la Trinitat. A la Pota Nord, a la B20, hi ha un quilòmetre de cua entre Santa Coloma de Gramenet i Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C58 hi ha un quilòmetre de retenció també de Montcada a Barcelona en sentit sud. A l'AP7 hi ha intensitat a Barberà del Vallès en sentit Girona. A més, la mateixa AP7 hi ha un carril tallat a Aigua Viva en sentit França per reparació de danys d'un accident i això alenteix la marxa en aquest tram. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:45, mesura inèdita per la sequera a Catalunya i que afecta 50.000 hectàrees de cultius de 5 comarques lleidatanes. El canal d'Urgell tanca el regadiu abans d'hora i amb la incertesa de si es podrà reprendre la campanya abans del pròxim mes de setembre. Les comportes del canal principal s'han tancat aquest migdia, si bé l'aigua deixarà de circular de manera progressiva durant tota aquesta jornada i demà. De fet, el canal no quedarà completament sec, ja que sempre hi circularà un mínim d'aigua que serveix per garantir l'abastament alguns municipis. I és que el canal porta també aigua de boca per una població d'uns 77.000 habitants de les 5 comarques afectades. Marxem fins a aquest punt del canal d'Urgell, concretament fins a la localitat de Miralcamp. Jordi Pérez, Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Aviam, Sergi, com veus hores d'ara aquest canal, el canal d'Urgell, i què t'han dit els pagesos?
Doncs soc a un terreny agrícola, està bufant el vent, el que encara potencia més la forta calor actual. El cel veig núvols, però d'amenaça de pluja, res. Soc aquí a Miralcamp, localitat a 3 quilòmetres de Mollerussa, i la fotografia és desoladora. El camp àrid de terra seca, on hi hauria d'estar el blat de moro, i al costat el canal i la pedra baixada que impedeix el rec. Aquí ja no s'ha plantat, el terreny és d'Àlex Capdevila, un veí de Miralcamp en de 34 anys, el qual ha estat en directe darrere en COPE Catalunya i Andorra i ens ha reconegut a nivell personal que ja fa dies que no pot dormir.
No, la veritat és que aquests dies no podem dormir massa bé perquè estem molt neguitosos i l'únic que volem és que el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya declarin aquestes zones zones catastròfiques, perquè això a la llarga hi haurà molta gent que ho passarà molt malament.
Les conseqüències agrícoles ja són aquí, cereal, blat de moro, ordi, blat, que es perdrà. Però ara el dilema de l'Àlex és l'arbre fruiter. Sap que si no pot regar haurà d'arrencar la fruita dels arbres per supervivència.
Podríem arribar a un punt, depèn de quin mes agafem, que si no trobéssim alguns dies dels mesos de mes d'agost no es pogués regar gens, l'arbre podria tindre unes conseqüències molt crítiques, perquè la flor tornaria a sortir, hauríem de tirar la fruita a terra i les pluges fortes de la tardor el que faria és tornar a florir i enganyaria l'arbre. I llavors això repercutirà una producció de 2 anys.
Tothom espera aquesta pluja de maig, no aquí, sinó al Pirineu, a les capçaleres dels embassaments d'Oliana i de Rialp, que nutreixen el canal d'Urgell. Des de feia 160 anys mai s'havia produït aquesta situació, que al mes d'abril no es pogués regar. La incertesa i l'angoixa, hores d'ara, predominen a més de 70.000 persones.
Deixem el canal d'Urgell, anem fins al Delta de l'Ebre, a les comarques de Tarragona, perquè els arrossaires de la zona també estan afectats per aquesta manca de pluja. En volem parlar amb el senyor Josep Manel Ferrer, que és pagès i arrossaire del Delta. Senyor Ferrer, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, vosaltres també crec que ja heu pres mesures quan esteu a les portes d'una campanya de l'arròs que es presenta... Jo no sé com es presenta. Aviam, explica'ns.
Pues molt difícil i molt complicada.
Difícil perquè i complicada.
Digue'm. Des de confederacions han dit que disposem del 50% de l'aigua que habitualment disposàvem la resta de períodes de campanyes de cultiu. Per tant, és una situació totalment nova, inèdita del tot, mai experimentada i que haurem de ser molt prudents, però haurem de prendre mesures que no s'han provat mai i no sabem el resultat que tindran.
Aquesta reducció del cabal d'aigua us ha agafat per sorpresa? Hi ha hagut una mica de manca de previsió? Us han avisat massa poc a temps?
Bueno, sí, realment sí. Ens van avisar el dia 18. Nosaltres teníem previst començar la campanya el dia 24. L'hem retrasat fins al dia 28 per poder reorganitzar-nos una mica, però efectivament suposo que des de confederació esperaven que la primavera aportés alguna gota d'aigua i no ha sigut així i llavors ha vingut el temps massa ràpid i estem ja damunt de bueno, han fet tots els gastos, pràcticament, sí, o la majoria, i ara, pues, reduir la superfície és impossible. Per tant, haurem d'administrar l'aigua de la millor manera que sabem.
Explica'ns una mica el teu cas particular. Com t'ha fet aquesta reducció d'aigua, Josep Manel?
Pues, encara no ho sé, perquè no sé com acabarà la collita, però faré el possible per maximitzar-la. Però ja estic segur que tindrem mermes, això segur. Perquè, clar, el nostre problema és que tenim terrenos que són molt salitrosos, per això estem especialitzats en el cultiu de l'arròs, que necessita molta aigua i serveix per mantenir les terres en condicions de cultivar l'arròs, no, només, que és l'únic cultiu que admet inundació. No? Però, clar, si hem d'utilitzar la meitat de l'aigua, no sabem si la salinitat ens afectarà. Suposo que sí, i per tant, quasi segur que tindrem més o més.
Clar que sí. Aviam, explico una mica als nostres oients. Crec que hi ha dues diferències, no? El marge dret i el marge esquerre, no? Del tema dels regadius. Això com funciona? Explica'ns-ho d'una manera entenedora, Josep Manel.
A veure, la manera de gestionar l'aigua de cada canal ha de ser diferent, perquè el nostre canal, si no treballa el 80 o 100%, no distribueix bé l'aigua, ni la fa equitativament, ni podem mesurar exactament com va. Això és un problema d'enginyeria, que és com se va dissenyar el canal, que és de ciment, per tant no es pot canviar. Llavors, hem de fer mans i mànigues per administrar el 50%. Yeah. El 50% han decidit que seran faltes d'aigua de 10 dies i tancades d'aigua durant 10 dies. O sigui que utilitzarem el màxim caudal que tenim autoritzat durant la meitat de temps, en compte de la meitat de caudal durant tot el temps, que és el que han pensat fer al marge esquerre. Però el canal esquerre, en compte de ser una espina de peix, diríem, una branca principal en petites sortides, ells tenen una branca principal i després tres secundàries molt importants. I ens poden fer el tandeo a partir d'aquestes tres secundàries importants. Nosaltres no.
Només teniu una solució. Només teniu una sortida, vosaltres, exacte. Aviam, Josep Manel, tot aquest problema que estem parlant ara pot afectar, evidentment, a la producció. Si la sequera s'allarga molt i molt temps, vull dir, si no plou, lamentablement, les previsions no apunten a molta pluja. Per tant, què pot passar si continua sense caure aigua?
Bueno, ja haurem d'administrar el 50% d'aigua que tenim. Ara sabem que aquest aigua la tenim a Mequinensa, la tenim al pantà. Yeah. Això sí que sabem que ho podrem utilitzar. Si plou una mica i recupera una mica el pantano, anirem més tranquils. Clar. Però ara només tenim garantit arribar fins a primers d'agost. I pensa que la sega comença a meitat setembre. O sigui que tindrem mes i mig sense aigua pràcticament al delta. A final de campanya. Clar. I durant tota la campanya el 50%.
Això us posa entre l'espasa i la paret, menys producció possiblement, augment de preus també, Josep Manel, poder, o què?
Bueno, no ho sé, però si no hi ha importacions podria ser, i l'escassetat lògicament fa que els preus pugen. Si a Andalusia la producció d'arròs no es fa i a Extremadura ne fan menys del que venen fent habitualment, queda València i nosaltres pràcticament. Llavors, el mercat interior podria ser que s'animés una mica en quant al preu, però preferiríem poder fer la collita i que tothom pogués tenir a un preu raonable l'arròs que consumim, no?
Vull dir, teníeu previst iniciar la campanya el dia 24 i l'heu ajornat fins aquest divendres, el dia 28 començareu,
sí,
no? Doncs,
sí, val, val. Sí,
vull dir, això ha sigut una decisió consensuada entre tots els arrossaires.
Sí, això ho decidís la Junta de Govern de la Comunitat de Regants, que és la que, d'acord amb els estatuts, és la que té la potestat de decidir.
Molt bé. Doncs, Josep Manel Ferrer, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Seguirem molt atents als aconteixements que puguin passar-vos. Esperem que siguin bons, esperem que plogui, perquè, si no, la destrossa pot ser considerable no només per als arrossaires del Delta, sinó per la pagesia en general i per tots en particular. Necessitem molt i molt aquesta aigua que arriba. Josep Manel Ferrer. Clar que sí. En fi, pagès arrossaire del Delta de l'Ebre, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i endavant, eh?
Gràcies a tots. I'll never find the words to say. I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me and now I
Viacrucis, doncs, pels pagesos de les comarques de Lleida, també pels pagesos i arrossaires de les comarques del Delta de l'Ebre, i la cosa, doncs, que no pinta gens bé, perquè els mapes del temps no veuen cap front de pluja que pugui arribar fins Catalunya, tot el contrari, perquè estem començant una setmana marcada perquè serà molt calorosa, molta calor, uns valors més típics del mes de juliol que no pas de finals d'abril, principis de maig. Les màximes entre dijous i diumenge poden situar-se entre els 35 i els 36 graus a l'interior de Catalunya. Clara Fernández, de l'Agència Estatal de Meteorologia. Quins vaticinis fan?
Doncs, Carlos, relacionen aquest escenari climàtic extrem amb la situació d'escalfament global que patim arreu del món. Unes temperatures que Ramon Pascual, cap del grup de predicció d'EMET a Catalunya, titlla d'anòmales, tenint en compte les estadístiques dels darrers 30 anys.
És molt probable que en un escenari en què no hi hagués canvi climàtic no es donguessin. No és que siguin temperatures extremes en valor absolut, sinó que són molt més elevades que les que corresponen per a aquesta època de l'any.
És molt probable que entre el divendres i dissabte d'aquesta setmana culmini l'episodi amb un nou ascens tèrmic, unes temperatures extremes que ens posen en sobreavís sobre com serà de calorós aquest estiu.
No hi ha motius per pensar que aquest no ho hagi de ser, però no tenim la predicció estacional. És a dir, si és igual que l'any passat, no ens hauria d'estranyar perquè estem entrant en una altra dinàmica de temperatures, com dic, lligada a l'escalfament global.
A partir del diumenge, les temperatures descendiran de forma notable a l'interior a causa d'una massa d'aire més humida i fresca, posant punt final a aquest episodi de temperatures excepcionalment altes.
Veurem si a partir del diumenge arriba la pluja o no arriba la pluja a Catalunya, que ja bona falta fa, eh? Assetjament total del govern català, del govern de la Generalitat, a les escoles d'educació diferenciada. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha anunciat que volen retirar definitivament el concert d'aquests centres i per això demanaran deixar sense efecte les mesures cautelars, això sí, un cop el Tribunal Suprem notifiqui de manera definitiva la sentència sobre la llei CELA.
Si tenim les eines legals per fer-ho, si podem trobar que el proper curs a Catalunya ja no hi hagi cap aula, cap escola que s'agregui per sexe, que faci diferència entre nens i nenes, ho farem, perquè aquest és l'objectiu final, que desapareguin, almenys, o almenys que no siguin finançats amb diner públic a aquells centres que fan diferències als alumnes en funció del seu sexe.
La portaveu de l'executiu ratificava així un article que avui publica el conseller d'Educació, González Cambray, al Periódico, on es pregunta per què hem de destinar els diners de tots a un model d'escola en blanc i negre, reducte de l'educació catòlica més conservadora i que la ciència ha demostrat que no afavoreix l'alumnat ni tampoc la societat. Aquest és, doncs, el pensament del conseller González Cambray, sectari amb el model d'educació i sectari amb la llengua catalana, a la que vol fer desaparèixer també de les escoles catalanes. Seguim parlant del govern, ja que ha multat avui amb 20.000 euros l'entitat Acioir per l'autobús que va passejar per Barcelona el passat mes de novembre. L'executiu ha sancionat a través de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació després de constatar que l'organització ha comès una infracció greu amb els missatges que exhibia aquest autobús. Segons la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, Acioir tenia per objectiu menys tenir autonomia personal per identitat de gènere i sexual. Els missatges, diu Plaja, pretenien atemptar contra la dignitat de les persones trans i no binàries i negar la seva existència, sobretot en el marc de la infància i l'adolescència, i crear un clima de menyspreu i discriminació, segons ha explicat Patrícia Plaja, per justificar aquesta sanció de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Més coses. Catalunya demanarà al Ministeri de Sanitat que es pugui retirar l'obligatorietat de dur mascareta als centres sanitaris, farmàcies, consultes de dentistes i també residències de la tercera edat. Com ho veuen els metges i hospitals i també els ciutadans? Clara Fernández.
Sí, Carlos. Salut ho ha fet a través d'una carta on demana revisar el protocol perquè l'ús de la mascareta es limiti només a alguns casos, com quan s'atenen a persones de risc o vulnerables. Una opinió que també comparteix la majoria de gent al carrer.
En principi em sembla bé, perquè sembla ser que la transmissió ja no és tan important i, per tant, serien prescindibles.
Doncs sembla que portar resident la mascareta estiguin més protegits. I no és cert, perquè ara ja la mascareta ens la podem i ens la traiem com O sigui, ara no serveix per res.
Jo trobo que és lògic, perquè a hores d'ara ja tothom anem sense mascareta. Ja anirà bé que la treguin.
Qui no està tan d'acord amb aquesta decisió és l'Antoni Rossell, pneumòleg i sanitari de Can Ruti, qui creu que retirar la mascareta a l'hora de tractar amb els pacients podria ser una resolució precipitada.
Quan hi ha contacte directe amb el pacient hospitalitzat, ha de llevar mascarilla. L'altra cosa és pues, en les reunions o en els despatxos, en els quals no hi ha ningú tipus de contacte. Però segurament, com a norma, jo penso que acabarà siendo recomendable pues, llevar mascarilla quan se passe visita en els pacients hospitalitzats.
L'obligació de portar mascareta en aquests espais és competència estatal. Per tant, ni Catalunya ni la resta de comunitats poden decidir eliminar la norma.
Seguim parlant d'hospitals, ja que 9 d'aquests centres, tots ells catalans, cribaran fumadors i exfumadors per detectar casos de càncer de pulmó. La prova pilota es farà durant els propers 5 anys a persones d'entre 50 i 70 anys que fumen o hagin deixat de fumar en els darrers 15. Què més sabem d'aquesta iniciativa? Carlos Ramudo.
Els impulsors d'aquesta prova pilot esperen que el 2028 el cribatge de càncer de pulmó ja estigui inclòs en el Sistema Nacional de Salut d'Espanya. Aquest tipus de càncer és el que produeix més morts a tot el món. Entre 1,8 i 2 milions de persones moren cada any per càncer de pulmó. De fet, produeix més morts que el càncer de mama i pròstata junts. No obstant això, els metges reconeixen que el gran problema d'aquest cribatge és la complexitat de la prova, concretament el tac de tòrax. Per això, hem volgut parlar amb Antoni Rossell, pneumòleg i metge de Can Ruti, que ens ha explicat que, malgrat la dificultosa prova que comporta justament el cribatge, pot ajudar a prevenir aquest càncer amb un alt percentatge de mortalitat.
Diagnosticar precoçment i evitar que això vagi a estadis superiors i pues, reduir la mortalitat. Si podem tractar el càncer en estadis inicials, pues la vamos a mejorar la mortalidad directa por cáncer de pulmón.
Els criteris d'inclusió per poder participar en aquest projecte serà l'edat. La persona haurà de tenir entre 50 i 70 anys i haver fumat una quantitat de cigarrets almenys 10 per dia durant els últims 15 anys. També hem parlat amb Ferran Barberé, director clínic de malalties respiratòries de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, que ens ha explicat que aquest projecte servirà també per detectar altres tipus de malalties.
Sí, se ha visto que los programas de cribaje de cáncer de pulmón también identifican problemas a nivel de todo lo que son enfermedades y problemas del pecho, así entre comillas. Y en el pecho no olvidemos que tenemos el corazón. Y el corazón también tiene sus problemas. Identificamos calcificación a nivel de las arterias coronarias. Podemos identificar enfermedades a nivel del pulmón, no cáncer, sino del pulmón.
Tot un avanç que esperem que es pugui consolidar el més aviat possible.
Barcelona és la província espanyola que té més radars per quilòmetre. Catalunya és la comunitat amb més radars de tot Espanya i per acabar de rodonir-ho també tenim l'aparell que més infractors enxampa. El líder de multes arreu d'Espanya el té un radar situat a les comarques de Tarragona que cada dia enxampa 185 conductors, però n'hi ha un d'altre a les comarques de Girona que també manté un bon nivell recaptatori. Aquestes dades estan recollides en el segon observatori de radars a Espanya que s'ha fet públic fa uns dies i on s'alerta que cada cop n'hi haurà més, tal i com han anunciat la DGT i el Servei Català del Trànsit. Avui a COPE Catalunya i Andorra ens preguntem per la fiabilitat d'aquests aparells i si realment tenen un efecte conscienciador, en el sentit que la velocitat excessiva és un mal company de viatge. Iolanda Canales.
No tenen aquest efecte conscienciador i dissuasori i així ho reflecteixen les dades. És a dir, si en comptes de multar menys es posen més multes any rere any. És el que ha explicat a COPE el president d'Automobilistes Europeus Associados, Mario Arnaldo, qui també destaca que s'instal·len aparells més automatitzat, sense presència de la policia. Per tant, diu, s'elimina l'efecte dissuasori que sí pot tenir veure algun cotxe patrulla per les carreteres. A més que la sanció sempre arriba a posteriori i, per tant, no hi ha cap advertiment previ. Alguna cosa, diu Arnaldo, està fallant.
Si se quiere verdaderamente cumplir la función de disuasión, lo que hay que hacer es, en cuanto se produzca la infracción, hay que detener, hay que parar en el acto al infractor. Y una sanción, quiero decir, actúa a posteriori de cometerse la infracción. Yeah. No es disuasorio, no es... Y esa política no está cumpliendo. Es decir, si hay cada vez más denuncias, si el radar formula cada vez más denuncias, algo falla.
També és molt crític amb els radars que s'instal·len als semàfors, sobretot per detectar si s'han saltat algun semàfor en vermell. El problema, diu, és que molts ajuntaments han contractat empreses privades perquè gestionin aquest servei. Empreses que molt sovint reben una remuneració en funció de la recaptació que aconsegueixen.
El problema que tiene este sistema, y además lo hemos visto, es que es un escándalo. Y es un escándalo porque muchos ayuntamientos se han cargado la gestión a empresas privadas y resulta que la remuneración de estas empresas privadas que instalan o que gestionan estos fotos rojos resulta que va en función de la recaudación que tengan.
Segons un estudi, el segon observatori de radars a Espanya, Catalunya és de llarg la comunitat autònoma amb més aparells per mesurar la velocitat, ja sigui de tram, fixos o de semàfor. En té 714 i gairebé doble a la segona, que és Andalusia, amb 360. A la província de Barcelona hi ha un radar per cada 4,63 quilòmetres de carretera. I una altra dada a tenir en compte, el radar més actiu de tot Espanya està a l'AP7, el tram entre Ulldecona i Amposta. Cada dia de mitjana, aquest radar caça 185 conductors infractors.
I estem ara en disposició de parlar amb dos víctimes dels radars. El primer és el Pau. Pau, molt bona tarda.
Hola, què tal, com va?
Aviam, explica'ns una mica als nostres oients quants cops t'han enxampat els radars que hi ha a la ciutat de Barcelona i en quins carrers concretament.
Doncs per almenys 4 o 5 vegades ja.
4 o 5 vegades?
Sí, sí. Bueno, sobretot va ser al principi, quan vaig treure el carnet. I els jocs, crec que dos van ser a Diagonal, al principi, on està el RAC, més o menys, a l'entrada de Barcelona. Un altre va ser per Gran Via, al centre de la ciutat. I els altres que han sigut ja sortint de Barcelona, ja per fora.
Mm, i totes amb la consegüent multa, sanció. Has pagat les multes o les has recorregut, aviam?
Bueno, he pagat totes perquè, bueno, sempre que les recorres ja et posen problemes per qualsevol cosa. Encara que va haver-hi una que no em van adjuntar la foto i en teoria aquesta no la podria recórrer, però vaig dir, bueno, és igual, que després tinc que pagar els 100 euros en contra dels 50 i ja em tinc un problema.
Bueno, havies sobrepassat molt la velocitat permesa, Pau, o no?
No, 14 quilòmetres, 10,
ja.
Més o menys.
Ja. Aviam, tu creus que són necessaris els radars? Penses que n'hi ha massa poder a la ciutat de Barcelona? O què? Com ho veus?
Bueno, jo opino que sí que són necessaris, però que alguns sí que hi sobren. Sobretot els carrers que estan posant ara a 30 per hora, ja que crec que és una velocitat que és una mica lenta, ja que potser el millor t'adalanta per la dreta un patinet elèctric o una bicicleta. I jo crec que hi ha alguns jocs que no fan falta.
Ah. I estan ben senyalitzats? Els veus... T'alerten que hi ha un radar o no? O t'enxampat i punt?
Bueno, hi ha alguns que sí i alguns que no. Perquè ara mateix estan ficant uns que marquen la velocitat, però clar, marquen la velocitat quan ja el radar t'ha enxampat. Llavors, no et serveix res que et marqui la velocitat del que vas quan ja el radar t'ha pogut fer la foto.
Mm. Bueno, acabem ja, Pau, doncs que tinguis moltíssima sort, que no t'enxampi més els radars, i m'imagino que deu ser una autèntica aventura circular. Ja amb cotxe és una terrible aventura, però amb moto també és complicat, no?, moure't per Barcelona.
Sí, llavors també tenia moto i és que al final tens que tenir tres ulls o quatre, perquè no saps on, entre el tràfic, les bicis, els radars, les persones creuant per on volen, o sigui, és...
Una mica caòtic. Pau, moltíssimes gràcies per atendre's aquest migdia i moltíssima sort, eh?
A vosaltres, que vagi bé.
Saludem ara el senyor Fernando Miguelet, que és secretari general de sindicat majoritari en el sector de les ambulàncies. Senyor Miguelet, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, los radares que hay en Barcelona, los radares de la señora Colau, parece ser que no discriminan a nadie y no perdonan ni tan solo a las ambulancias, ¿verdad? ¿Cuántas denuncias bueno, al día? A ver...
De hecho, tenemos multas por trasplantes, por lesiones graves y, bueno, las ambulancias no son coche en turismo. Y en Barcelona no se puede circular debido a cómo están las obras. No les importa la salud de la gente.
Claro. Entonces, el conductor de la ambulancia recibe la multa. ¿De qué importa aproximadamente suelen ser?
La empresa recibe la multa.
Sí. Pero primero, el importe, ¿o cuánto asciende aproximadamente?
Normalmente suelen ascender a 100 euros y después te la rebajan con el 50%, pero eso se asume la responsabilidad de que tienes que conducir con una emergencia, de que no puedes aparcar, no puedes parar, tienes que saltar carriles bicis con camillas, con sillas, etc., etc.
Claro. Entonces, la multa, ¿quién la asume? Supongo que la empresa, pero, en fin, ¿le repercute al conductor de la ambulancia esta sanción, esta multa?
Directamente. De hecho, tenemos un conductor que le han embargado porque se hizo un recurso el cual creíamos y considerábamos que se tendría que sacar y no se lo ha sacado.
Y entonces, por ejemplo, el caso este concreto que usted me está hablando, dice que prestaron un recurso, no le han anulado la multa. Entonces, claro, el pobre conductor tiene que pagar el importe de la multa.
Sí, pero para más inri era un trasplante, es decir, se había cogido un órgano en el hospital de Sabadell que se necesitaba para un trasplante con la persona en el hospital del Mar, lo cual quiere decir que es un servicio urgentísimo y fue cazado por un radar y multado. Y esa sanción sigue adelante.
Bien. Bueno, me imagino que ustedes o la empresa se han puesto en contacto ya con el ayuntamiento para intentar solucionar este problema en concreto y lo que pueda pasar durante las próximas semanas, porque claro, ustedes no van a una velocidad excesiva porque les dé la gana, sino porque de ustedes depende la vida de las personas que llevan dentro, ¿no?
Bueno, pero es que tampoco en Barcelona puedes ir a ninguna velocidad, porque si usted es de Barcelona, las calles son de carril único. Usted, por ejemplo, se va a la calle Aragón, que es una calle importante, le ponen un carril bici, carril de aparcamiento, y la ambulancia tiene que parar en un tercer carril. Ahí tienes que bajar un paciente, cruzar la calle, pasar un carril bici y llegar a la acera. Todo esto con una camilla o con una silla de ruedas. ¿Cómo lo haces?
O sea, que es una auténtica gincana la que tienen ustedes que sortear cuando tienen una urgencia, ¿no?
Claro, es que además la calle Aragón es una calle muy transcurrida, te tienes que bajar pegado a los coches, es que es imposible. Trabajar en Barcelona es imposible, han llenado de obras, no han respetado la movilidad, no se puede pasar con una silla de rueda por ninguna acera. Usted ve las aceras de Barcelona y están llenas de piedras, de obras, carriles bici. Sí, ¿cómo hace la gente con movilidad reducida? ¿Cómo llegas con una silla de ruedas en la diagonal? No puede, es que por ninguna zona de Barcelona.
Lo que le preguntaba antes, ¿se han puesto ustedes o las empresas en contacto con el ayuntamiento? ¿Les han propuesto alguna solución desde el ayuntamiento o la callada por respuesta a esta hora?
Lo que hace el ayuntamiento es contestarte, como le contestaron a los periódicos, de que cuando se hace el recurso retiran la sanción y es mentira. De hecho, el mismo periódico ha comprobado que hay multas que el cual el ayuntamiento no reconoce. El ayuntamiento no quiere saber nada, quiere dinero.
Bueno, pues ahí queda la denuncia desde el sindicato, este sindicato mayoritario dentro del sector de las ambulancias. Hemos hablado con el señor Fernando Miguel, su secretario general. Estaremos muy atentos a lo que suceda porque en las manos de ustedes, en los coches que conducen, está la vida de muchas personas y no se puede jugar con eso, señor Miguel. Muchísimas gracias. Molt bé, arriba ja la recta final de l'informatiu migdia. Com sempre, abans d'agafar aquesta recta final, amb la velocitat adequada, això sí, fem una pausa per la publicitat i després t'explicaré doncs, la feinada que s'ha girat a totes les entitats del sector social després de la pandèmia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este martes en COPE, plan perfecto.
Hola, ¿qué tal, líderes?
El mejor fútbol y el mejor equipo líder de la radio deportiva española en tiempo de juego.
¡Qué golazo!
Desde las 7 de la tarde con la Liga. Cádiz-Osasuna, Girona-Real Madrid, Betis-Real Sociedad.
Bueno, tenemos todo preparado.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ay.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'ho explico ara. Les entitats del tercer sector acompanyen a quasi bé 2 milions de persones en risc d'exclusió o en estat de vulnerabilitat, un 22% més que abans de la pandèmia. La solitud no desitjada de la gent gran i els problemes de salut mental dels joves són els principals problemes que ha d'enfrontar Gisela Bogada.
Així ho recull el baròmetre del tercer sector social 2022, que quantifica el nombre d'atencions anuals en tot el territori català. Entre els col·lectius més atesos, segons les dades del baròmetre, que corresponen al 2021, per ordre hi ha persones grans, amb discapacitat, infants i persones en situació de pobresa i exclusió. Dins d'aquest últim col·lectiu, el de pobresa i exclusió, hi ha hagut un fort augment dels problemes de salut mental i sensellarisme juvenil. Rita Graner, vicepresidenta de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, alerta de la preocupant situació.
Cada vegada més parlem de jovent, no?, que està patint realment doncs, situacions de soledat extrema, no?, i que això doncs, genera patologies de salut mental. I cada vegada més veiem a persones excloses també per temes d'habitatge. Hi ha un percentatge creixent de jovent en situació de sensellarisme.
Els ingressos públics es mantenen en un 56%, sent la Generalitat la principal font. L'administració, però, té pagaments pendents amb una de cada 3 entitats. Aquest desajust provoca que el 38% de les entitats hagin de recórrer a pòlisses de crèdit fent front als interessos.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen en projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Ara sí, estem ja a la rectíssima final d'aquest informatiu del migdia COPE Catalunya i Andorra amb el Joan Ballori. Molt bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Doncs mira, com cada dia ens explicaràs una mica que explicareu a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts Esports COPE, una actualitat que va marcada per la Lliga, no? Que un non-stop, 2 setmanes seguides, no?
Sí, ara tenim jornada. Comença avui la jornada 31. El Barça juga demà al camp del Rayo Vallecano. Escoltarem la roda de premsa de Xavi, el jardinero, li diuen, després d'aquesta creuada que manté perquè tothom jugui amb la mateixa gespa. Li han comentat a la roda de premsa, s'ho ha pres amb bon humor. Pel que fa a les novetats esportives, hem de dir que encara no entra a la llista Dembélé, encara que Xavi ha confirmat que tant Dembélé com Christensen estaran a disposició per jugar ja el dissabte contra el Betis al Camp Nou. Farem també la prèvia del Girona-Real Madrid, que és el partit que obre la jornada, 8:15. El Real Madrid, amb la baixa d'última hora de Courtois, també les de Benzema i Camavinga, fa la sensació una mica que el Real Madrid a la Lliga està començant o llença definitivament la tovallola. El Tiempo de Juego arrenca a les 7 de la tarda. També parlarem de l'Espanyol, que està preparant la final de dijous a Villarreal. Hi haurà desplaçament massiu de l'afició perica. Hi haurà uns 500 seguidors de l'Espanyol al camp del Villarreal. I també parlarem de bàsquet, que comencen els play-offs de quarts de final de l'Eurolliga. Demà el Barça obre contra el Zalgiris, al Palau Laurana. Avui entrevistarem a un dels jugadors importants del Barça, com és Tomas Satoranski.
Molt bé, tot això i molt més. Esport a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Joan, gràcies, bon programa.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres, com sempre, us deixem en bones mans, les de la Pilar García Muñiz i Àngel Correas, ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que tinguis molt bona tarda, que vagi tot molt bé. Adéu-siau.